Gairebé un quart d'onze d'avui divendres, és hora de medicina comunitària. Potser sona mal, no és gaire atractiu, no, medicina comunitària? Doncs quedin-se perquè aprenem un munt de coses i descobrim un munt de perfils i de professionals que treballen en l'atenció primària, al CAP de Sitges, i que ho fan per nosaltres, perquè al final és un servei destinat a tota la ciutadania. Ja fa unes setmanes, força setmanes, vam conèixer via telèfon a la treballadora social del CAP de Sitges. Doncs bé, avui li posem cara perquè ha pogut venir aquí a l'estudi i és la Raquel Murciego. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Ja saben que hi ha un seguit de professionals que s'han anat incorporant els darrers anys, en els darrers temps, al CAP de Sitges. Els hem anat descobrint i coneixent també aquí a l'estudi, més enllà, òbviament, de metges, infermeres i els administratius, que tots coneixíem, però s'han anat incorporant doncs, des d'un fisioterapeuta, fins a un referent de benestar emocional, psicòlegs, ara higienistes dentals, estan incorporant-se nous professionals en l'atenció primària. Un d'ells, des de fa més o menys 2 anys, no, Raquel? És la treballadora social, que té un paper fonamental en aquest concepte de medicina comunitària. Que quan vam obrir aquesta secció ja el vam haver d'explicar, que sempre parlàvem de medicina familiar,
sí.
I ara parlo de medicina comunitària. No?
Exacte.
Quin és el paper, per una mica posar, començar des del principi, quin és el paper d'una treballadora social en un centre d'atenció primària com el CAP de Sitges?
En un centre d'atenció primària com el CAP de Sitges no només és la medicina comunitària, que és una part molt important, però també és la part social, diguéssim, de tot el tema mèdic, no? És l'ajuda social i inclús la col·laboració amb els serveis bàsics de la comunitat perquè aquestes persones que tenen problemes de salut els hi puguem ajudar en tots els seus àmbits de la vida, no només amb la salut.
Clar, i això els sonarà estrany perquè estàvem com acostumats, no? Generacions, històries, història darrere, de que un anava al metge quan es trobava malament i anava a buscar bàsicament un diagnòstic i una medicina. I clar, i avui parlarem de la prescripció social. Que la prescripció social justament és prescriure no medicaments, no? Sinó activitat social, no? Entenc? Aleshores, això ja està en marxa, ja funciona.
Sí.
No sé si poc a poc anem a la ciutadania, anem incorporant, entenent què és això de la prescripció social i si sortim satisfets. És a dir, quan un va al CAP pensant que sortirà amb un mal, perquè un normalment quan va al CAP té algun mal,
exacte,
el que sigui,
sí.
Més gran o més petit, sí, sí. Espera doncs, això, un medicament que li tregui el mal, no?
Clar, el problema és que els medicaments no curen tot. I això ho hem vist amb els anys, amb el temps i amb les circumstàncies de la vida que van canviant i les noves patologies. Aleshores, ens hem hagut de reinventar, no? O d'anar estudiant que no tot és una medicina i que sí que hi ha coses, menys mal, que hi ha moltes coses que cura la medicina pròpia, però també hi ha coses que nosaltres ens hem de treballar i per això nosaltres els ajudem a anar per una banda o per l'altra amb el tema de la prescripció social. Es tracta d'això, de poder obrir mires, de poder utilitzar els serveis de la comunitat i intentar que aquestes persones estiguin el millor possible.
Clar, perquè estem parlant, és a dir, perquè la gent es pugui fer una idea. Quins són els casos susceptibles de ser tractats amb de rebre una prescripció social, De que els diguin, mira, això que et passa, i entenc que és combinable en molts casos,
sí,
no?
Sí, és moltes vegades combinable.
Però quins casos són els més habituals que dius que això que et passa, més enllà d'aquesta medicació que et pugui treure un dolor puntual o un mal puntual, el que necessites és no medicar-te, sinó fer tot això altre, no?
Clar, els casos que nosaltres veiem des del CAP principalment són casos de gent mitjana, gent gran, amb problemes de solitud, amb problemes de relacions socials, que no és perquè no les hagin tingut, potser és un tema més d'aïllament per diferents situacions. Tornem al Covid, que no m'agrada gens tornar a repetir el tema del Covid, però després del Covid s'ha trobat més, no? Aquestes persones que tenen aquell sentiment de solitud, que han perdut les relacions que tenien abans de, per diferents raons, i que ara es troben una mica perduts, no? Necessita que se'ls guiï una mica.
I quan arriben al cap, entenc, arriben amb quins mals? És a dir...
Arriben amb qualsevol altre mal, no ha de ser el tema solitud. El que passa és que després d'una entrevista, tant o amb el metge o amb la infermera, o amb mi mateixa, o amb qualsevol dels professionals que hi ha allà, veiem que a banda del que ells els hi puguin receptar, és possible que també aniria millor amb una prescripció social. Estem parlant, doncs, això de poder prescriure, anar a les diferents activitats que fan al municipi, des dels casals, des de Creu Roja, des de l'associació Color Sitges Link, amb la que també treballem. O sigui que...
Les biblioteques, no? Em comentaves abans.
Les biblioteques és una part important, també.
És a dir, al final el que surten és amb una prescripció de fer algun tipus d'activitat en... X entitat del municipi o amb X grup del municipi, no?
O almenys saber que existeixen, poder anar allà, les entitats ja saben que les persones que venen amb una prescripció social venen amb una entrevista prèvia, venen amb un assessorament previ d'un professional i aleshores és la manera almenys de veure el que hi ha a la comunitat.
D'acord, per tant, aquestes persones quan reben aquesta prescripció i quan arriben en aquesta entitat o en aquest grup, arriben, diguem, amb un paperet, que diu que això és prescripció mèdica.
Exacte.
Per tant, i ho rebem bé, és a dir, la ciutadania quan se'ls diu això, en general, quina és la resposta? No sé si hi ha escepticisme, no? Un cert escepticisme de pensar... Home, a mi ara anar al casal a jugar cartes, no sé si m'arreglarà el meu mal.
Exacte, hi ha les dues vessants. Ens estem trobant amb les dues vessants, els dos tipus d'usuaris o de pacients. Aquelles persones que sí que s'ho creuen, que els donen una empenta i que pensen, home, per provar-ho és possible que pugui funcionar, i altres completament escèptiques que em diuen, no, jo no vull això, jo vull que una pastilla m'arregli la vida. Clar, és molt difícil.
No existeix aquesta pastilla, no?
No.
Que arregli la vida, no, dit així.
Exacte, tal qual. Però sí que és veritat que hi ha gent que s'ho pensa, no? I aquesta mentalitat és molt difícil de canviar, encara que tots ho intentem. Però a vegades, clar, les creences de les persones aquí no hi podem entrar.
Clar, i entenc que això és feina de formigueta, no? De
sí,
mica en mica, i entenc d'aconseguir que vagi un dia i que realment allò li senti bé, no?
Ah, exacte.
Entenc que la gent que ho prova, és a dir, la gent que fa el pas i que fa l'esforç, que sabem que moltes vegades entenc que és un pas... Que costa, eh?
Sí, costa moltíssim.
Que és un pas difícil. La gent que va i diu, vaig a fer-te cas, me'n vaig al casal, o me'n vaig a la biblioteca i m'apunto al club de lectura aquest que estan oferint, perquè entenc que feu seguiment, no?
Nosaltres hem de fer i fem seguiment els 15 dies per veure si realment ha funcionat, els 2 mesos, més o menys, i els 6 mesos. Hem de fer seguiment.
I en aquests seguiments de la gent que us ha fet cas, heu vist millora? S'ha notat la millora?
S'ha notat la millora, encara que no et diré que sigui...
No se'ls ha acabat el mal, necessàriament.
Exacte, però s'ha notat la millora, han pogut veure altres coses, el tema de socialitzar a vegades ens... costa molt, però quan s'aconsegueix les millores són brutals, perquè el tema de la solitud...
Ostres, parlem una mica d'això, de la solitud. És com el gran mal d'aquesta societat que justament sembla que estem en una societat hipersocial. És a dir, tota l'estona són inputs perquè facis activitats amb gent, amb grup, aquí, apunta't, tot és, no? Per tot arreu, no? I després resulta que el gran mal és la solitud.
És la solitud. Sí, és que jo crec que ara estem en extrems. En aquesta societat on vivim ara, per mi, estem en extrems. O sigui, estem a la persona hipersocialitzada que fa 50 activitats, que es dedica cada dia, que no para, que això també és un mal en part, perquè després venen les ansietats i l'estrès. I després les persones que per una raó o altra s'han despenjat d'aquesta situació i han passat a l'altra banda. No tenen amistats, no tenen relacions socials, la família la tenen, però clar... Els familiars van com van tot el dia treballant amb els nens, amb les escoles, no sé què, i no poden estar per aquella persona gran o per aquella persona que està sola. I sí que ens estem trobant en molts casos de solitud. La veritat és que moltíssims. I és un problema afegit i amb el que hem de treballar, perquè això, aquesta solitud, fa que al final esdevinguin amb altres mals.
Que apareguin malalties, no? O que acabin al final més malament, no?
Per tant, que no es cuidin com s'hagin de cuidar, i això al final repercuteixen en malalties físiques.
Clar, abans, parlant fora, no, feies menció també a aquest concepte de l'autocura, no? Que n'hem parlat aquí alguna altra vegada, en el que també esteu fent molta incidència als professionals de la salut, no? Aquesta necessitat de que ens convencem tots, no? De generar una convicció en la ciutadania de que hem de posar alguna hem de posar de la nostra part,
sí,
per voler millorar o curar-nos.
Exacte,
no?
És així. O sigui, si jo et faig una prescripció social i tu vas a fer alguna activitat o vas simplement perquè jo t'ho he dit i fitxes i però no t'ho creuràs ni t'ho creus, és impossible que et pugui servir per millorar. Has de fer un esforç, has de creure aquell professional que ho estem estudiant, que ho estem treballant i que ho estem veient dia a dia, tu has de creure i has d'anar amb una actitud. Sense aquesta actitud, per molt que... Però això jo crec que és que passa també amb tot, o sigui, absolutament amb tot. Si no t'ho creus, si no confies, és impossible que funcioni
res. És a dir, fins i tot davant dels mals o dels dolors o d'una situació de malestar, hem de posar de la nostra part, eh?
Sempre. Sempre.
I això no poden fer els metges per tu.
No, ni els metges, ni els
treballadors socials, ni les infermeres, ni els sanitaris, ningú. Volia dir aquí ara.
No, que va, que
és
va.
Dir, aquesta impossible. Feina no es pot fer. És un altre dels grans hàndicaps, és a dir, aquesta... No li vull dir manca de voluntat, perquè no és ben bé això, eh?
No, i segurament la persona... Exacte, i segurament la persona no vol estar així, però aquesta manera de portar el dia a dia, ja no ni tan sols els sanitaris, moltes vegades et venen familiars. Necessito que el meu pare, la meva mare, el meu germà sigui més actiu, faci més coses, ja, però tu necessites i tu vols. Si la persona no ho vol, ho intentarem convèncer-lo, intentarem que s'ho cregui, intentarem, però nosaltres ho intentarem, ho ha de fer ell. És una qüestió individual, això està clar.
Per tant, té que haver aquí com l'autoresponsabilitat, no?
Exacte.
Hem parlat molt de la gent gran, d'aquest problema de solitud. Altres casos susceptibles que de necessitar aquesta prescripció social. Parlàvem abans també de, sobretot dones, no? Perquè és el perfil social que més es troba, de persones que s'encarreguen molt de cuidar, no? De cuidar els pares o els fills, o que tenen una càrrega de cura molt gran. És també un gruix de població susceptible de que la prescripció social els hi vagi bé?
És un gruix, el que passa és que aquesta gent amb sobrecàrrega encara és més difícil que tinguin aquell moment per ells mateixos, no? Ho parlàvem abans tu i jo també, en aquestes noves generacions que pugen o que anem pujant, no? I m'incloc i no soc tan jove, ja la mentalitat és diferent, ja tractem de cuidar-nos en aquest sentit. Però la gent més gran que ha viscut d'una altra manera i que eren unes altres èpoques, encara els hi costa moltíssim trobar aquell moment per ells, per cuidar-se, pel seu sentiment i no pel dels altres, no? Mm-hmm. Aquesta visió de cuidador, qui és així també és difícil canviar-ho.
Sí, i que pesa principalment en les dones, no? Però en qualsevol persona que es dedica a cuidar pesa, sí. Hi ha moltes vegades un sentiment darrere de culpa, no? O d'egoisme, de com dedicaré jo, com em dedicaré jo una hora al dia si tinc que cuidar la mare o el pare o els fills, com ho faré, no? Això és molt egoista per part meva, no?
Bueno, és això, no? És aquesta mirada que teníem anteriorment. Per això també estan els grups de cuidador del Jesús, del referent de benestar emocional, on allà, entre d'altres, els hi expliquen això, no? I els intenten fer entendre que no és una qüestió de culpabilitat, és una qüestió de cuidar-se un mateix.
De que necessites estar bé
per poder cuidar els altres.
Els joves també són susceptibles de ser pacients, de rebre prescripció social?
Els joves són molt susceptibles també de rebre prescripció social i per això tenim l'Espai Jove de Sitges. L'Espai Jove de Sitges és un lloc molt important on te fan tot tipus, des d'assessorament per buscar feina, assessorament per diferents formacions, inclús, doncs mira, vull independitzar-me, ara hi ha un servei que els joves poden anar allà i els hi expliquen i els hi diuen quines informacions o quins passos poder seguir.
És a dir, entenc que una persona, sigui jove o adult, tant fa, no diré nen perquè òbviament els nens són els pares, no?, que els porten,
sí.
Que viu una situació de neguit, no necessàriament té un dolor físic o es troba molt malament, simplement doncs, sent allò que té una situació de neguit, doncs això, un jove perquè es vol independitzar o perquè no troba feina, o una persona gran perquè li ha vingut una càrrega d'estrès molt forta, se li ha posat, la parella s'ha trencat la cama i de sobte s'ha vist una mica com sobrepassat. Una opció d'ajuda que li anirà bé és demanar cita amb la treballadora social?
Sí, poden demanar cita amb la treballadora social i nosaltres els guiarem amb el que hi hagi, amb el que sapiguem.
És a dir,
també,
al final és com un acompanyament, això, no?
Al final és un acompanyament, sí. La part de treball social, sigui sanitari o sigui... és molt acompanyament. Tornem al mateix de sempre. Nosaltres som professionals, però nosaltres podem acompanyar, podem dir, podem... però no podem fer la feina dels altres.
És a dir, però no és ni ridícul ni està mal pensat que algú pensi, jo estic en aquesta situació, tinc neguit, vaig a demanar hora amb la treballadora social.
Exacte.
Perquè, és a dir, estaria bé que ho fes, eh?
Sí,
no
sí,
és una
sí,
situació
sí, sí.
ni estranya, ni no sé què, estaria bé. Potser hauríem d'agafar com aquest costum?
És aquell hàbit, exacte. Sempre tenim present que nosaltres som la part sanitària, o sigui, uh-huh. són aquells neguits que venen d'alguna cosa sanitària que t'ha passat i aleshores
sí
que poden venir. També estan els serveis socials bàsics que t'acompanyaran en tots els altres i també si venen alguna persona i se'ls ha de derivar d'un servei a l'altre, se'ls hi derivarà. Cap problema, treballem coordinats.
Però que al final episodis d'ansietat, malauradament, són bastant comuns, no?
Sí.
En tota la població.
Sí.
No cal esperar-se a tenir un atac de pànic o d'angoixa, no? I tenir aquella sensació terrible que es té quan es té un atac d'aquestes característiques, sinó que els primers símptomes d'ansietat o de neguit, que un veu que ja se li fa un nus a la panxa, que un veu que no sé què, ja estaria bé, eh?
Sí.
Abans d'arribar, potser necessitat fins i tot de medicació, no? És a dir, potser podríeu agafar-ho abans que això acabés en una situació més greu.
Es tractaria d'això, de poder fer una entrevista, de saber el perquè de les situacions o saber el perquè d'aquestes ansietats i intentar resoldre-ho d'una manera o altra.
Clar, algú diria aquí, algú podria pensar, home, doncs per això ja estan els pares, no? O ja estan els amics, o ja està la família, no?
A vegades sí, però a vegades no. A vegades, per desgràcia, no trobes aquella o confiança o entens-se no? de l'altra persona. A vegades els teus pares no t'entenen o els amics no entenen el per què i aleshores, bueno, una persona externa a tota aquesta visió, a tot el nucli social d'aquella persona, a vegades també va bé per veure mires, per obrir mires, no? I veure més allà.
Uh-huh. I entenc que també de vegades deu passar que de vegades és més fàcil explicar-li les coses o les teves situacions a algú que no coneixes, no?
Segur, moltes vegades.
No sé si això us hi trobeu,
ens hi
no?
Ens hi trobem, moltes vegades. I això, algú que no coneixes, algú que no et jutjarà, algú que et veurà des de fora. I aleshores, doncs, és allà poder tirar per una mm-hmm. banda o per l'altra.
A la Raquel, la treballadora social, podeu demanar-li cita directament? Des
sí.
de la meva salut es pot demanar cita amb la treballadora social o no? Cal ser
presencial? Jo crec que encara no
encara
està
no, eh?
Activat. Des del taulell o telefònicament.
O telefònica. Bueno, telefònicament sabem que amb el CAP és difícil.
Bueno,
ja ho sabem.
Ho estem treballant, no estem treballant.
Sabem que és una cosa difícil, però si no presencialment. I entenc que la idea és que en un període curt, no? mig curt termini, es pugui demanar ja des de la meva salut, de manera telemàtica.
Jo sé que en altres CAPs funciona. Hem
d'acord.
De mirar com poder-ho fer, per, no des de la meva salut, sinó des de la web de cita prèvia.
No obstant, entenc que en la majoria de casos t'arriben derivats per metges, infermeres...
Moltíssima. Bueno, també penso que hi ha molta gent que ho demana a taulell, eh? Ja, o sigui, després
dir,
de dos
ja
anys...
És a ja
després
saben que
de dos anys ja sabem que estic allà. I aleshores també hi ha molta gent que ho demana des del taulell, però el 50% de les vegades és derivacions d'altres professionals, mm-hmm. sí.
On està, és a dir, i no sé si ho sabem diferenciar bé la ciutadania entre aquesta petició d'ajuda, no?, amb una treballadora social i anar al psicòleg a explicar-li els meus problemes. És a dir, no sé si d'alguna manera les línies al final hi ha moments en què es creuen, no? Perquè aquesta...
Bueno.
És a dir, en el sentit de que quan arriben a la treballadora social, en aquest cas a tu, entenc que moltes vegades arriben amb un neguit, amb un malestar, no? Ja sigui via metge, infermera o perquè han demanat la cita, i entenc que la majoria d'aquestes situacions que tenen a veure amb temes socials,
uh-huh.
també moltes vegades això va lligat amb temes de salut mental, no?
Sí, no et dic que no, i sí que és veritat que els treballadors socials som una mica psicòlegs, no? Ja estudiem psicologia a la carrera per això, però no, ni molt menys...
No feu teràpia.
No, ni molt menys, exacte. Aleshores, doncs és això. Jo et puc entendre les situacions de les persones i puc donar certs consells a través dels recursos socials, però tot el tema de teràpies i tot el tema de seguiment segur que ho portarà un psicòleg, un o l'altre d'un centre.
En tot això, el que va fer el CAP va ser com una tasca d'investigació i de recerca de totes les activitats que es fan a nivell comunitari, a Sitges, d'entitats, etc. Jo no sé si d'alguna manera heu descobert un munt d'entitats i de grups que fan coses,
sí.
I si quan les prescriviu i les enumereu, us adoneu que hi ha molta gent que no té ni idea de totes les coses que es fan a Sitges,
això
no?
Això està clar, està clar. Hi ha moltes i encara jo crec que estem en període de descobrir nosaltres,
d'acord.
Eh? Perquè a vegades, i mira, amb això em sumo de que si hi ha entitats amb les que no hem contactat per lo que sigui o perquè simplement no ho sabem, puguin demanar cita amb mi també i podem tenir una entrevista per poder fer prescripció social amb aquestes entitats. Però sí que és veritat, doncs, això que que ens hem descobert moltes entitats que fan moltes activitats que la població moltes vegades no té ni idea, van a lo bàsic o a lo que sempre, i sí que és veritat que faltarien moltes més, o sigui, jo crec que la població necessita moltes més d'aquestes activitats. Les del casal, per exemple, estan molt saturadíssimes, hi ha inclús llista d'espera. Per tant, això vol dir que hi ha molta gent que ho necessita i que seria possible de poder-ne fer-ne.
I què representa per una entitat, diguem, treballar en col·laboració així amb el CAP? Perquè entenc que són entitats públiques sempre o no necessàriament?
No necessàriament, encara que sí que és veritat que tinguin que sigui un sense ànim de lucre.
D'acord, d'acord. Perquè que li representa alguna cosa per l'entitat? És a dir, quan arriba una persona amb una prescripció social a l'entitat, aquesta persona té prioritat per davant d'algú altre?
Això, de moment, en altres poblacions sí que s'ha fet, de moment nosaltres no ho hem fet.
D'acord.
Estem en un inici, estem treballant, sí que és veritat que totes les entitats que nosaltres fem prescripció social coneixen el projecte de prescripció social i saben com actuar amb les persones que venen del CAP, però de moment no hem aconseguit el tema de que puguin tenir preferència per tenir prescripció social davant de qualsevol altra persona al municipi.
Els pacients més habituals que arriben a la consulta de la treballadora social, abans en parlaves de la gent gran amb solitud, amb problemes de solitud. Uh-huh. És a dir, la gent entén que sobretot el que necessita és entretenir-se? Estem parlant d'oci principalment? O entreteniment?
Socialitzar. No sé si oci, però sí socialitzar. A vegades no és oci, però sí és la necessitat de socialitzar, de parlar els uns i els altres. Mira, per exemple, tenim nosaltres, ja fa... quasi, jo crec que ja fa un any que juntament amb l'Ajuntament tenim el projecte de les caminates saludables.
Sí, sí, sí.
Doncs aquest projecte, a banda de caminar, de fer exercici físic, de poder moure's, és socialitzar. Hi ha moltes persones que estan dintre d'aquest projecte que ja van a caminar cada dia, que ja fan l'exercici físic que toca cada dia, però els dimecres és el dia que s'ajunten amb aquell grupet d'amics que fan el mateix, bueno, d'amics, de coneguts, de persones del poble que fan el mateix, que comparteixen una xerrada mentre caminen o mentre fan la passejada, i això també és important.
No podem viure sols, no?
No podem viure sols, no. Això està claríssim. No podem viure sols. Podem tenir els nostres moments sols, que també van molt
que
bé.
Que estan bé.
Que estan molt bé.
De vegades són necessaris, no?
Sí, exacte. Però són persones socials.
És indispensable, això, eh?
Jo crec que sí. Uh-huh. Jo crec que sí.
És un... Deies que... per tornar a la pandèmia, que d'alguna manera la pandèmia va posar com de manifest aquesta problemàtica, probablement el va incentivar fins i tot, no?
Sí.
Amb aquest aïllament obligat durant tant de temps. I no sé si això és com també, són també com onades o episodis cíclics en la societat, i no sé si això, suposo que ho estudiareu, no? Uh-huh. En la carrera, amb els estudis. I no sé si hi ha com, es buscarà com una tendència a canviar aquest increment de sensacions de solitud i tot plegat, perquè clar, és que és veritat que és el que comentava una mica abans, no? Sembla contradictori en un món en el que tot el dia estàs veient ofertes de maneres de socialitzar, però hi ha de tot tipus, hi ha tota mena, no?
Sí.
Gairebé t'agobien i tot, que penses,
exacte,
que
sí, a vegades
tranquil,
és això, a vegades és estrès.
Que resulta que després... és un dels grans problemes, justament, és que el que ens manca és socialitzar.
Sí.
I no sé fins a quin punt també les pantalles, els mòbils, no ajuden gaire en això.
Segurament. Segurament això cada vegada ens ajuda menys, i segurament això es veu cada vegada amb nens i joves, no? Tot el tema d'addicció de pantalles, bueno, és important i s'ha de treballar en aquesta línia, perquè sí, les pantalles són bones en molts sentits.
Bueno, nens i joves i grans, perquè ara sí. També cada vegada més veus avis i àvies amb el mòbil,
sí,
enganxats.
Sí, 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 sí.
Igual estan al Facebook, no s'han passat al TikTok, però
exacte.
Estan allà mirant el Facebook tot el dia.
Per això, que sí que les pantalles són bones per moltes ocasions, però també s'ha de regularitzar en certs moments, perquè bueno, jo crec que mai substituiran les persones.
Uh-huh. Us ha arribat algun cas de família igual preocupada per algun jove o familiar, dic jove perquè són els, així ho diuen els estudis, no? Els que tenen uh-huh. més problemes d'addicció amb pantalles i amb
sí,
aquest tipus, amb mòbils.
Sí, clar.
És a dir, si algú està en aquesta situació, sospita o veu que potser el seu fill o la seva filla està passant masses hores o la mare o el pare, és igual, tant fa, amb la pantalla, estaria bé que s'apropés, eh?
Es pot fer, a banda de nosaltres, que és el recurs sanitari indispensable. Jo crec que l'Ajuntament tenim el tema de conductes addictives,
sí,
que tenim el SIAC, sí. Que està aquí al costat, i que ells també treballen molt bé, l'Enric també treballa molt bé, però bueno, és la nostra via d'entrada.
És com el mal del futur, aquest?
No t'ho puc dir així, però sí
perquè
que és possible.
Perquè no som bruixes, no?
Exacte, perquè no som bruixes, però és possible que pugui ser un dels mals importants del futur.
L'altre és que ens movem poc?
L'altre és que ens movem poc. I penso que és una cosa que està canviant, eh? O sigui, ara ja veus com a, gent com a més mentalitzada. En aquest sentit, jo crec que tota la feina que es fa al final té el seu... Però sí, ens movem poc. Bueno, l'altre dia vam fer al CAP... vam fer una jornada d'activitats físiques, sí. Bueno, crec que la Consol va venir a explicar-ho, sí. I tal. Bueno, va anar molt bé, es van apuntar moltes persones de la població, jo crec que van ser...
Perdó, una caminada que s'organitzava també amb la regidoria d'esports de l'Ajuntament.
Ah, exacte,
si no,
sí,
diem,
sí.
Després...
No, i és així. No només amb la regidoria d'esports, sinó també amb la regidoria de salut.
També, exacte.
I la veritat és que va funcionar molt bé i a més aquí vam poder compartir el que parlàvem de socialitzar i compartir, doncs els professionals del CAP vam poder compartir amb la mateixa població una activitat d'un matí conjunt que també va estar molt bé, la veritat.
Hem parlat de pantalles, hem parlat de poc exercici, l'altre gran mal és que mengem malament, és que sempre
també.
Acabem el mateix, eh? Com veniu aquí a aquesta secció són els tres grans mals a la societat, eh?
També, bueno, i és per això que des de l'ICS, no, s'incentiva tot el tema de nutrició. Tenim una nutricionista al CAP des de fa...
Sí, cert, va venir aquí també, ha vingut un parell de vegades. Sí.
Exacte, ara crec que ha ampliat les
hores
en el CAP de Sitges i bueno, és un dels altres mals, està clar. Alimentació saludable.
Alimentació saludable, moure's, no? Exercici. No cal fer maratons, ens ho diuen sempre.
No, també,
eh?
També.
No és necessari ni anar al gimnàs a treure múscul,
tampoc.
No és necessari, simplement activitat física diària,
sí.
Mínima, i després socialitzar.
I socialitzar.
Ostres, que et receptin això, ara dit en llenguatge molt boomer, mola molt.
Sí.
Clar, però no sé si quan un va al metge li mola gaire que li receptin això, no?
Exacte, potser a vegades quan vas al metge diu, pues vaya tonteria, acabo de sortir, no...
I m'han dit que vagi a caminar, que això que menjo no ho puc menjar i que m'apunti a un club de lectura.
Però és que és la veritat.
I que no fumi.
Clar, i que no fumi, exacte. És la veritat. I encara que la gent no s'ho cregui, segurament si totes les persones féssim aquestes mínimes, aquestes tres coses, hi hauria menys pastilles.
Clar, és que, clar, dit així, sona fort, però clar, els sanitaris ho diuen per alguna qüestió i entenc que perquè quan veieu canvi d'hàbits en aquesta gent, o sigui, gent que doncs, tenia doncs, això, que no es movia, que menjava malament, que fumava, que no socialitzava perquè passava el dia amb l'ordinador treballant i després es posava una sèrie i no sortia al carrer ni li tocava el sol ni tot plegat, la vitamina D pel terra.
Exacte.
Aquest és un altre problema, que tenim.
Exacte.
En general. El dia que et diuen, va, us faré cas, canvio d'hàbits, la millora es nota ràpid?
No t'ho sé dir. No t'ho sé dir.
Perquè si és... aquest és l'altre mal, eh?
Exacte.
Que ho volem, o sigui, volem notar-ho...
Ah, exacte. La millora es, no es, jo crec que es nota, no ràpid, no d'un dia per l'altre, està clar, però bueno, en pocs mesos. Jo crec que sí, que en pocs mesos.
Rebaixen medicaments?
Sí.
Això sí, eh?
Sí.
Que els medicaments, a més, que després tenen altres efectes, no? Vull dir que de vegades
molts.
Pensem, volem la pastilleta que ens tregui dolor, però després això igual genera altres qüestions, no?
Clar, i pensar, i ja m'estic ficant on no em toca, però pensar que la pujada d'ansiolítics que hi ha avui en dia en tota la població
sí,
és
sí, que
molt
ens els prenem
forta.
Com a carmelets, eh?
Exacte, és molt forta, i això a llarg termini tenen unes conseqüències físiques també molt importants, per tant, jo crec que aniria millor per tots.
Doncs prenguin nota... La Raquel Murciego és la treballadora social del CAP de Sitges. Li poden demanar cita si tenen algun mal, algun dolor, algun neguit, alguna situació que els angoixa. Demanin-li cita que els aconsellarà. No els receptarà pastilles.
No, cap ni una.
La Raquel no recepta ni una. Que això
ni una.
És que és raríssim, això. Això fa 20 anys ens ho diuen i no ens ho creiem, eh? Que vas al metge i que en comptes d'un xarop o d'una pastilla et recepten anar a caminar i ens posem a riure, eh?
Sí.
Doncs la Raquel no els receptarà pastilles ni xarops, però els receptarà salut.
Exacte.
que entenc que al final és el que un va a buscar al centre d'atenció primària,
en
no?
En teoria sí, en teoria sí.
Va a buscar salut. La poden demanar la cita bé presencialment o bé per telèfon, a veure si aviat pot ser també telemàticament, i si no, demanen hora al seu metge o la seva infermera,
exacte,
els hi expliquen i probablement ells mateixos els derivaran cap a la Raquel i a partir d'aquí s'activa tot el cicle i a més, escolta, descobriran l'agenda d'activitats que té Sitges, que no és poca.
No
sé,
és poca.
Sitges ho deu posar fàcil en aquest sentit, no? És a dir, igual hi ha municipis en què buscar tota aquesta tasca d'activitats comunitàries deu ser més difícil. A Sitges hi ha un ventall tan gran que,
sí,
que igual teniu, esteu saturats i tot, no? D'activitats.
Bueno, hi ha un ventall important i molt important i bueno, està molt bé que sigui així. Sí que
I si no, entren vostès a l'agenda de Ràdio Maricel, que ja està tot el que passa a Sitges. I la llista acostuma a ser llargueta. Cada dia passen un munt de coses. Ara estem amb el dia de la dansa, que ja fa dies que és dissabte, ja
és
fa
veritat.
Dies que fem el dia de la dansa, i hi ha activitats de ball obertes a tothom, per tothom. Igual hi ha algú ara que descobreix el ball, no estaria malament.
Bueno, no està gens malament.
També seria alguna opció. La treballadora social del CAP de Sitges ha descobert alguna activitat que li agradi i ha dit, vaig a provar-ho això?
Doncs, bueno, jo soc molt de ioga, molt de qigong, molt de
qigong? Qigong és això del pal?
Sí.
Això que fan a la platja?
Sí. Per això et dic que a mi totes aquestes activitats m'encanten. Encara no he descobert cap que no hagi vist, eh? que no hagués vist anteriorment. Però hi ha moltíssimes.
Doncs vinga, a veure si sorprenem un dia la Raquel i li proposem alguna activitat que no conegui.
Vinga.
Perquè Sitges tenim aquesta capacitat. Raquel Murciego, moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies a això, per descobrir-nos què fa i a què es dedica la treballadora social del CAP, que ja ho veuen que té feina per temps. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vinga.